Radio Astel.
Les 9 del matí, les pluges a Catalunya no arriben i la sequera, per tant, que no es frena i els pantans ho continuen patint. Avui els embassaments catalans ja estan al 20% de la seva capacitat o el que és el mateix, estan als mateixos nivells que l'any 2008, durant l'última gran sequera que van patir. Això farà que, si no plou, s'entri en fase d'emergència abans d'acabar l'any. Així ho han repetint des de l'Agència Catalana de l'Aigua i, per tant, avui en volem parlar amb el seu director, el senyor Samuel Reyes. Senyor Reyes, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Senyor Reyes, amb l'aigua que tenim ara als embassaments, fins quan podem estar tranquils?
Bé, és una pregunta difícil perquè en realitat ja estem fent restriccions, en especial a les activitats econòmiques i també als municipis. Llavors, és compatible les restriccions amb estar tranquil? Jo crec que no. Així que estem treballant, tenim aigua en els embassaments per més d'un any, que és el que ens permet gestionar el pla especial de sequera, però bé, hem de treballar perquè eliminar aquestes restriccions i tornar a la normalitat, que és quan tornarem a estar tranquils.
De seguida li pregunto per aquestes restriccions abans, però des de l'Agència Catalana de l'Aigua estan preocupats per les poques pluges que estem tenint?
Sí, està siguent uns mesos estranys també respecte a la temperatura. Veiem que estem amb rècords històrics també a diferents punts de Catalunya. Els mesos més plujosos són setembre i octubre, en un principi més que novembre i desembre. Setembre no ha plogut, excepte les Terres de l'Ebre, uns 250 litres per metre quadrat. Octubre no ha plogut res, és a dir, si mirem les dades del Meteocat, és bàsicament 0 o com molt 1 litre. I ara tenim 15 dies pel davant, que sembla que començarà a ploure a partir del proper cap de setmana, d'aquest cap de setmana que ve ara.
Anem on viu el gran gruix de la població catalana. S'ha d'estar preocupat i molt a l'àrea metropolitana?
Sí, hem d'estar preocupats i hem d'estar... Nosaltres estem ocupats fent obres i millorant infraestructures per garantir més el recurs i per fer una gestió més eficient, i tots ens hem de preocupar en el sentit de que hem de col·laborar de manera solidària, d'alguna manera, a fer el major estalvi possible. Sempre expliquem que tot el que nosaltres estalviem a casa nostra és aigua que queda als embassaments, als aqüífers, per les activitats econòmiques, que al final són els nostres veïns i veïnes que hi treballen. Hem vist com l'agricultura ha patit unes grans restriccions, perquè hem hagut de tancar l'aixeta dels embassaments per intentar garantir l'abastament, i com moltes indústries també comencen a fer restriccions. Llavors, per això aquest esforç entre tots i preocupats, perquè si ens preocupem començarem a col·laborar i a ser solidaris entre tots.
Em parlava de millora de les infraestructures. Quines s'han fet els darrers anys?
Bé, fer una infraestructura, de per si, ja poden ser entre 4 i 5 anys. Per això, ja en el nostre pla de gestió, vam començar a preveure les desaladores del Foix i de la Tordera. Perdó. I justament, ja fa un any que tenim els projectes, els avantprojectes redactats, han fet la tramitació ambiental i ja estan llestos per ser licitats. Tot això és gràcies a la feina ja començada fa més de 2 anys. Ara l'Estat ha dit que vol col·laborar econòmicament i llavors estem pendents que de signar un conveni i col·licitin l'any que ve. Això per una banda. Per una altra, des de l'Agència Catalana de l'Aigua estem fent un estudi hidrogeològic del riu Besòs, que és un riu que es pot explotar moltíssim. Hem tirat endavant una licitació per fer nous pous i també volem potabilitzar aquest riu. I més enllà, totes les línies de subvenció que hem fet en molts municipis, en els últims 5 anys hem repartit més de 120 milions d'euros, els quals ha permès a molts municipis fer nous pous, noves plantes de tractament per aprofitar millor l'aigua, per tenir també nous dipòsits, és a dir, que s'han anat treballant tots els anys per cada vegada ser més eficients. A més del propi departament al que pertany l'ACA, el Departament d'Acció Climàtica, on fan inversions de modernització de regadius, o des d'empresa també s'ajuda a millorar l'eficiència de les indústries.
Parlem, sí, sembla bé, d'alguna d'aquestes millores a les infraestructures. Em parlava de les desalinitzadores com la de Foix, a Cubelles, o la Tordera. Per què no s'ha accelerat aquesta millora si la situació és tan greu?
Bé, s'ha accelerat perquè en realitat l'objectiu del nostre pla era que la planta de Tordera estigués finalitzada abans del 27 i la del Foix es fes entre el 28 i el 33. Si no s'han fet abans, sempre recordo que l'Agència Catalana de l'Aigua i ATL, empresa pública de la Generalitat, van tenir un dèficit econòmic en els anys 2010-2011 que arribava fins a 2.000 milions d'euros. Fins que no hem recuperat la capacitat financera, aquestes obres no s'han pogut tirar endavant. Llavors, el que s'està fent és accelerar-la les dues. En comptes de licitar-les d'aquí un any, degut a aquesta sequera, les accelerem i les comencem a licitar ara. És com els estudis de potabilització del Besòs. S'havien de fer fins al 27 i realment ja els estem fent, no? És a dir, hem avançat moltes de les actuacions que teníem previstes pels propers anys, les hem avançat aquest any.
Deixi'm preguntar-li també per la famosa fuita de Badalona, que se n'ha parlat molt els darrers mesos. Li preocupa i com està?
És una fuita detectada fa anys i per això fa més de 15 anys es fa un conveni entre l'Ajuntament i ATL. Aquí l'Agència Catalana de l'Aigua doncs no té competències. Es fa un conveni de gestió perquè aquesta fuita, reparar-la, que ja han licitat les obres, són 35 milions d'euros, i amb 400.000 euros van fer un conveni, van fer unes petites inversions i aquella aigua es reaprofitava per aspectes de rec i també per un canal a cel obert. Les bombes fa uns anys es van espatllar i doncs, l'Ajuntament no les va reparar, que és el que deia el conveni, i hem arribat a aquesta situació d'estar doncs, més de 10 anys sense aprofitar aquella aigua. He de dir que aquella xarxa té una efectivitat, una eficiència del 99%. M'agradaria que totes les xarxes de Catalunya tinguessin aquella eficiència i que el volum que es perdia, pel que vaig calcular, són 60.000 metres cúbics en un any. És a dir, també és un valor petit perquè, tot i que siguin 2 litres per segon, realment amb el que estem parlant és un volum petit. Però bueno, l'important és que l'Ajuntament i ATL s'han posat d'acord, recuperaran l'aigua i tornaran a utilitzar-la, que això és molt important.
Mm-hmm. Em parlava de les restriccions, quan li preguntava si estaven preocupats i deia és que ja hi ha restriccions, per tant ja estem preocupats. Aquestes restriccions poden anar a més?
Sí, i això és el que defineix el Pla Especial de Sequera. A diferència de la gestió de la sequera del 2008, que no teníem aquest Pla Especial de Sequera, ara funcionem amb un programa, sempre anteriors directors ho explicaven, és un manual que agafes, que treus, mires els indicadors i et indica el que has de fer, perquè han sigut molts anys d'estudi per saber el que hem de fer. Algunes unitats ara estan encara en normalitat, altres en alerta, excepcionalitat, i hi ha unes poques, 3 unitats, en emergència. El Pla Especial de Sequera indica en cada un d'aquests escenaris què s'ha de fer i com s'ha de reduir. Una diferència important, per exemple, és el rec de zones verdes. A la zona en alerta doncs es podia fer amb aigua regenerada amb uns límits, en excepcionalitat només els arbres, i ja en emergència només els arbres monumentals, és a dir, que hauríem de deixar de regar doncs, qualsevol tipus d'arbre del carrer. Aquest és un tipus de, o la gestió de les piscines, o la dotació màxima per habitant i dia a les captacions que passem de 250 a 230, després a 200, 180 i 160. Llavors, és el manual. Què passarà quan entrem en emergència al sistema Ter Llobregat? Ja està escrit, està aquí explicat. No? Llavors, per això és una eina molt, molt útil, em sembla, no? Perquè està tot planificat, sabem els consums, sabem les probabilitats de pluja, sabem com es reomplen els embassaments, com baixaran les reserves. Hi ha realment una anàlisi, uns indicadors big data realment molt, molt importants.
La situació actual és més greu que la del 2008?
Sí, però estem millor preparats. Si el 2008 vam arribar als embassaments en 18 mesos, ara hem trigat 36 mesos en arribar a aquesta situació. Podríem dir que no plou des del Glòria, que va ser el gener del 2020. Uh-huh. Vam tenir un any, 2020, podríem dir humit, i des del 21 va començar a baixar. No? Llavors ja portem més de 2 anys i mig. Però estem amb les... És a dir, els embassaments estan a les mateixes condicions, és a dir, 20%, però tenim dues dessaladores que poden produir 80 hectòmetres a l'any, tenim aigua regenerada de les depuradores que poden regenerar 60 hectòmetres més, és a dir, ja són 140, que estan més preparats del que teníem el 2008. És a dir, que la corba de baixada dels embassaments també serà més planera. Si miréssim un gràfic, veuríem que baixa més a poc, no tan empicat les reserves.
Em parlava de dessaladores. Es planteja la construcció de més dessalinitzadores o no?
Ara mateix hi ha dues dessaladores, el Prat de Llobregat i la Tordera. La Tordera s'ha d'ampliar de 20 a 80 hectòmetres i s'ha de fer la del Foix a 20. Això voldria dir doblar la capacitat d'ara de 80 a 160 amb un termini màxim de 4 anys, 3 anys. Com que volem regenerar també l'aigua de les depuradores que estan a la costa i tornar-la a utilitzar, que ja ho fem aquí a Barcelona, podrem produir 50 hectòmetres més. És a dir, que d'alguna manera estirem parlant més, molt més pous per aprofitar les aigües subterrànies d'àmbits com el Vallès, el Maresme, que ara mateix agafen majoritàriament aigua del sistema Ter Llobregat, és a dir, dels embassaments, podem arribar a uns 150-180 hectòmetres més a l'any sense haver d'ampliar altres desalinitzadores. Vull dir que complim amb l'objectiu que havíem analitzat del dèficit per cobrir-lo.
Quan li preguntava si la situació és més greu que la 2008, em deia que sí, però que estem millor preparats. Tornarem a veure vaixells amb aigua en ports com el de Barcelona?
No se sap. En una situació d'emergència, ara és de la sequera, però hi ha moltes situacions d'emergència que poden donar-se en un territori, cal tenir un ventall de possibilitats i analitzar-la cadascuna d'elles, i no tancar-se cap i estudiar-les. Es va fer en aquell moment, en un moment molt concret, i que després va ploure i ja no es van necessitar, i crec que hem de tenir totes les cartes sobre la taula, analitzar una per una, ja les hem valorat, hem anat analitzant quines són prioritàries, quines no, per això, per exemple, doncs, la potabilització del Besòs, altres obres, la línia de subvenció en baixa, no? Aquests 50 milions que hem de resoldre encara, però que hem rebut moltes peticions, les anem prioritzant i les anem analitzant una miqueta segons la situació.
Li anava a preguntar si els ajuntaments estan complint amb els seus plans de sequera, però aquest matí han estat explicant a RAC1 que una trentena de municipis de Catalunya, això sí, de menys de 1.000 habitants, la gran majoria, em sembla que només hi ha dos o tres de més de 1.000 habitants, ja han estat multats per no seguir-ho.
Crec que és una dada que s'han barrejat diferents dades.
Val, expliquem-ho doncs.
Els plans d'emergència només l'han de preparar municipis de més de 20.000 habitants i a les conques internes n'hi ha 64. D'aquests es va començar el procediment sancionador, es van incoar al març i han sigut sancionats, si no vaig errat, uns 8 municipis. Alguns van fer el pagament tan aviat i va ser una sanció de 300 o 400 euros, altres pues, han al·legat o l'han presentat més tard i potser han tingut una sanció diferent. Disculpi. I després hem sancionat alguns municipis, pocs, crec que menys de 10, per no presentar dades. És a dir, després de reiterats requeriments exigint que ens presentin les dades, doncs no les tenim. I llavors no, això no pot ser, perquè és obligatori. Llavors també hem sancionat a menys de 10. És a dir, que jo diria que són al voltant d'una quinzena de municipis, no una trentena. Però és veritat que a vegades hi ha confusions de dades, perquè també vam explicar que hi havia uns 170 municipis que incomplien les dotacions d'agost i que se'ls enviaria requeriments i que hi havia 40 empreses. I clar, anem donant dades i jo crec que al final s'han barrejat algunes.
S'espera que tot plegat es solucioni en els propers mesos?
El què?
Aquestes multes a certs ajuntaments, que tothom segueixi aquestes restriccions?
Veig molts ajuntaments fent molts esforços, posant comptadors en punts que no tenien arreglant fuites, hem tirat endavant l'ordenança municipal perquè els ajuntaments les puguin adaptar per si volen fer un règim sancionador. És veritat, i després de parlar amb molts municipis petits, que els hi és més difícil fer, depèn quin seguiment de les infraccions, però està clar que ens hem de posar les piles en alguns aspectes. Hi ha molts que ja han fet la feina, però l'altre dia passava per un municipi del Maresme i encara veig els jardins verds, però verds, de piscines comunitàries, i no ha plogut ni al setembre ni a l'octubre. Jo crec que s'hagués fet malbé la herba. Llavors aquí em sorprèn, llavors això s'ha de perseguir. Llavors sé que estan fent els deures, jo crec que anirem molt bé. Al final possiblement algun municipi incomplirà, però bueno, ens hem de centrar en ajudar-los i que tothom tingui aigua. Aquest és el nostre objectiu. Com la meva preocupació del dia a dia és que tothom tingui aigua, i que bé, això, que la gent tingui aigua i que puguem recuperar aquestes activitats econòmiques que han tingut restriccions.
Ara em parlava de piscines, com sap, senyor Reyes, a la xarxa, sobretot, que és on bull més la gent una mica i tothom hi diu la seva, deia, com sap, a l'agost, principis de setembre, molta gent es va queixar dient que, com que teníem molt de turisme, aleshores sí, podíem fer servir tots una mica l'aigua, que en aquest turisme ha baixat, arriben les restriccions més fortes.
No és així, i qualsevol ciutadà, qualsevol persona pot agafar el pla especial de sequera i veure quan s'entra en cada un dels escenaris. No podem declarar l'emergència mesos abans per fer més restriccions perquè afecta l'economia. És a dir, El pla especial de sequera és garantitzar l'abastament amb el mínim impacte econòmic. Quin sentit té que haguem fet estudis amb moltíssimes dades durant anys per avaluar quan hem d'entrar en cadascun dels escenaris si després, de manera avançada, sense un risc declarat, declaro aquesta emergència. Llavors, es va donar el cas que en algun dels àmbits de l'Empordà va entrar a principis d'agost i altre a principis de setembre. Així han estat els indicadors. Llavors, el turisme, com l'agricultura, com la ramaderia, com la indústria, són activitats econòmiques que ens donen feina a tots nosaltres. Quan va haver-hi la pandèmia del Covid, el turisme doncs, va desaparèixer i vam tenir que invertir moltíssim en ERTEs, en subvencions, en ajudes, molts locals han tancat. Llavors, per això, el mínim impacte a l'economia és el que hem de treballar, no? Garantir l'abastament. Llavors, tota l'aigua és important, totes les activitats econòmiques són importants i això és amb el que hem de treballar.
Anem a restriccions concretes. Com estan funcionant les mesures restrictives imposades a alguns municipis, com em deia ara, de l'Alt Empordà i del Baix Camp, o com per exemple aquest topall de 200 litres al dia?
Quan vam declarar l'emergència, no me'n recordo si era al principis d'agost o del setembre, la unitat que declaràvem l'emergència, en realitat ja només dos municipis estaven per sobre dels 200 litres per habitant dia. És a dir, fixeu-vos, estàvem declarant unes restriccions, però ja estaven complint prèviament, no? Això va passar també, per exemple, a Riudecanyes i Duesaigües, que estan en uns consums de 170, és a dir, que poden fer, que han fet la feina, que tenen uns consums adequats i que el pla especial de sequera no els afecta a casa ni a les activitats econòmiques del supermercat, la cafeteria, etc., perquè ja fan un bon ús de l'aigua. En canvi, sí que afecta a altres activitats, com podria ser doncs, la neteja de carrers, el rec de zones ajardinades, etc. No? Si ens hi fixem, el pla especial de sequera el que vol és eliminar, primer, restringir aquella aigua menys necessària, com podria ser la neteja de carrers, que l'haurem de fer d'una altra manera, o el rec, per mantenir el que necessitem a casa nostra i a les botigues i supermercats i altres que hi ha dintre dels municipis.
I torno, arribaran aquestes restriccions a més poblacions?
Sí, si no plou i si i tenim que fer totes les inversions. És a dir, està previst, segons els càlculs, que el sistema Ter Llobregat, que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, Girona, entri en emergència al desembre, aproximadament.
Per tant, a partir de desembre, a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la ciutat de Barcelona, què pot passar?
Doncs es reduirà la dotació per habitant a 200 litres. Recordem que això és a les capçaleres, incloent totes les activitats econòmiques, com pot ser aquest estudi de ràdio, el bar i el restaurant i la botiga que tenim aquí al davant. Ja estem complint, també, és a dir, la gran majoria de municipis de l'àrea metropolitana estan per sota els 200. Es prohibirà l'utilització d'aigua pel rec i només per arbres monumentals, i bueno, un seguit de restriccions que es mantenen respecte a les anteriors. Llavors, la indústria i altres activitats també hauran de fer unes reduccions més importants.
Fins desembre, de moment, res.
Fins desembre, en un principi, si no hi ha res estrany, no entraríem. És veritat que, per exemple, en l'embassament de Darnius, quan fem les previsions, tenim uns càlculs que ens valora si és la mitjana, un any molt sec o els mínims històrics. Doncs en el cas de Darnius hem anat per sota dels mínims històrics, és a dir, ha sigut l'any i mig més sec de les dades que teníem respecte a les entrades a l'embassament. Llavors això no és una sorpresa, però també és una anomalia, perquè està per sota els mínims. En el cas del sistema Ter Llobregat estem al voltant dels mínims.
Per ser conscients de tot plegat, ara m'ho comentava, per exemple, amb el factor de l'economia. A la pràctica, què suposa que hi hagi 476 municipis a Catalunya en fase d'excepcionalitat?
Què suposa?
Parlàvem en plana econòmica, per exemple. No?
Bé, la indústria té unes restriccions en excepcionalitat del 15%. Uh-huh. Ens poden presentar un pla d'estalvi a l'Agència Catalana de l'Aigua amb el qual analitzem la seva situació i si han fet moltes inversions en els darrers anys es pot flexibilitzar aquest 15%. Hem estat, fins i tot jo mateix m'he vist amb algunes indústries que m'han presentat plans d'estalvi del 30% per produir el mateix. Això és molt important perquè vol dir que no afecta l'economia i estalvien més aigua fins i tot de la que s'exigeix. Això és molt important. Llavors, bé, aquí s'ha de valorar, i això el pla de sequera ho fa, de no tractar a tots per igual dintre del mateix sector, sinó facilitar i felicitar aquells que han fet els deures durant els darrers anys, no? Comparant dos activitats del mateix sector, si un consumeix la meitat, no li podem penalitzar de la mateixa manera que l'altre, no? Perquè al final ha fet unes inversions.
Com sap i com entendrà, no és el mateix que ho digui jo, que ho digui un expert, que ho digui el mateix director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per a aquells oients que ens estan escoltant i es preguntin què puc fer jo per ajudar en aquesta situació de sequera?
Recordar que estem en sequera no només a casa, no? És a dir, també a les oficines, quan anem als bars, als restaurants. Jo m'hi fixo molt amb les aixetes dels bars i restaurants, no? Així que si ens estan escoltant propietaris, també veig aquelles aixetes que no deixen de
gotegen,
rajar,
eh?
Que gotegen o que no tenen aquests estalviadors. Això em sap molt de greu. A casa nostra, crec que les eines normalment més senzilles és aquestes dutxes, doncs, més adequades en un temps, no? Els 3-4 minuts, sobretot sempre tancar l'aixeta quan ens ensabonem, omplir les rentadores, els rentaplats, programes ecos que estalvien aigua i energia, crec que són molt importants, i intentar això, reduir el consum. El Prat de Llobregat ha tret una campanya també de l'objectiu 90, ells consumeixen al voltant de 97 litres a casa. Sevilla i altres ciutats han tret una campanya també de l'objectiu 90, doncs seria un objectiu bastant òptim, no?, que a casa nostra consumíssim només 90 litres per càpita. Això crec que és un repte, perquè feia uns càlculs i si estalviem 10-12 litres per persona, diem, els 7 milions d'habitants, no els contem tots, això són més de 20 hectòmetres, que és la nova desaladora del Foix. Fixeu-vos, en un any, fixeu-vos la força que té l'estalvi a casa nostra, no? I les cisternes, el vàter no és una paperera. Ni per això ni per les tovalloletes, aprofito, però és important aquest bon ús de l'aigua.
A veure si m'explico. És evident que tot plegat es produeix per una situació ja no d'un futur, sinó d'un present de canvi climàtic. I també és evident que el canvi climàtic no afavoreix només la sequera, sinó les altes temperatures. Com ho fa conjugar tot plegat l'Agència Catalana de l'Aigua i com hi està treballant per això?
Bé, justament en el nostre pla de gestió, no el de sequera, ja preveiem que en 30 anys, menys de 30 anys, hi hagi una reducció de les aportacions als embassaments d'aproximadament 18-20%. Per això ja coneixem el futur dèficit hídric i per això és tan important fer aquestes infraestructures, perquè el període d'ara és extremadament sec, és anormal, però ens hem de preparar. Tenir aquelles infraestructures com han sigut en els darrers anys, les desaladores en un funcionament del 10-20-30%, i en moments que els embassaments baixen, doncs comences a posar-les al 100%. En realitat, no se sap, però el 2018 ja vam patir un període de sequera, on vam estar treballant en una campanya d'estalvi perquè no vam arribar a l'alerta, tampoc estava aprovat el pla especial de sequera, però haguéssim quasi arribat a l'alerta al sistema Ter Llobregat, que és quan vam entrar aquest any, al març. L'únic que van haver-hi més pluges, és a dir, és cíclic. Llavors, hem de mantenir les infraestructures. És molt important, i ho treballem a la Taula Nacional de l'Aigua, també tots els aspectes de l'estalvi, de l'eficiència, de millorar aquests rendiments, que si captem 100 litres, acabem utilitzant 100 litres i que no es perdin un 20% pel mig, no? Amb fuites, i això jo crec que és molt important. I després aplicar les polítiques de les directives, no? Doncs que han de ser serveis eficients, que tothom hi hem de participar, etc.
Senyor Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltíssimes gràcies per donar avui aquestes explicacions a la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel